9:32, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres avui en Josep Maria Balcells, en Jordi Piella i en Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Joan, alguna bona notícia?
Abans hi comentaven el Jordi, porto dos dies rastrejant tota la premsa per internet i he estat absolutament incapaç. I la veritat és que això m'ha deixat molt preocupat, perquè és molt sistemàtic. Hi ha notícia negativa rere notícia negativa. O sigui, ja no hi ha la distinció entre notícia neutra, positiva i negativa. Totes són negatives. Per tant, deixem-ho estar.
Que el Guardiola fitxi pel Bayern és bona notícia.
És, no? per ell és molt bona notícia. Però per la resta dels humans no ho sé si afecta.
Home, ha fet el que fan molts catalans, no? Que és marxar a Alemanya a treballar.
Clar, sí,
en unes condicions diferents.
És un exemple per la joventut. Ja saben el camí on està.
Que Catalunya hagi de retirar l'euro per recepta després de recaptar 46 milions i també tenint en compte que hi ha hagut una decisió del Tribunal Constitucional que ha suspès cautelarment la mesura, és una bona o mala notícia?
Home, escolta, tornem a estar amb el tema de la dictadura centralista que ara utilitza el Constitucional. No oblidem mai que el Constitucional, jo dic perquè tothom sàpiga, els nomenaments els fan els partits polítics, amb el qual la independència del Constitucional és zero. És a dir, és un ente manipulat que si va el senyor Jordi Piella amb una demanda d'algo, igual s'ho miren amb certa independència, amb total independència, evidentment, però quan és d'un partit polític que evidentment deuen rebre 68 trucades cada dia del seu propi partit dient, escolta'm, que jo t'he nomenat aquí, recorda-ho, però la imparcialitat se'n va fer al carajo, és un dels sistemes que no funciona. A partir d'aquí, què vols que et digui? Jo eliminar... Aviam, és que a mi em sembla ridícul. Si nosaltres... El que costa avui dia... No avui dia, sempre ha costat, perquè a l'època del Franco, que recordo unes manifestacions que van atropellar un senyor amb un tramvia, perquè havia pujat un cèntim el bitllet del tramvia. Avui dia estem acostumats a que s'ho pugi tot. I el que costa, sense conflicte, que s'apliqui un impost una vegada aconseguit, doncs em serà ridícul que te'l vulguin treure. Vull dir, amb independència de la justícia o no justícia de l'impost. Però realment, si la situació és tan dramàtica com sembla, o com ens diuen, i que realment no ho dubto, hem de treure recursos d'algun lloc. Si ens ha ocorregut aquesta de l'euro per recepta, que és potser és la menys dolorosa, segons els polítics, doncs, ostres, ara vinen aquesta, la treuen... Vull dir, és com una guerra de nens que comencem a estar molt farts d'aquestes tonteries. Vull dir, o sigui, la veritat és que ja és un moment de dir prou. O sigui, jo vull fer un impost sobre, o creo un impost sobre els dipòsits, ells en fan un altre amb tipus zero. Bueno, això és un joc de criatures que nosaltres, que som els que paguem els impostos, estem ja una mica farts. I vamos, em sembla mala notícia, evidentment.
Jo discrepo una mica del Jordi avui.
Això, esteu aquí per discrepar.
Ara ja tornem a les andades.
Aquí realment hi ha dues lectures, no? La lectura, doncs, de com, doncs, hi ha una intervenció del govern de Madrid i que frena una capacitat més o menys constitucional. El constitucional diu que no, que no és constitucional per part de la Generalitat. Però jo me n'alegro que hagin tret l'euro per recepta, aquest impost. I el fumut és que la polèmica som capaços de centrar-la en el tema de les competències o dels ingressos de la Generalitat i no tenim en compte els interessos de la ciutadania. Hi ha molta gent que això, encara que sembli sobretot de gent gran i tal, que li costa, doncs, 5, 6 euros, 8, 10 euros al mes, doncs hi ha gent que això és important, aquesta quantitat. Llavors, a l'hora de triar ingressos i impostos especials a la Generalitat perquè està malament, doncs, de caixa, qui paga més i qui li toca el rebre, doncs, és els de baix. Quan hi ha per un tema de conflicte en surt beneficiada un gran sector de la ciutadania, jo me n'alegro que s'hagi tret l'euro per recepta i que si falten quartos es busquin altres formes, altres maneres, altres col·lectius que puguin aportar més a les arques de la Generalitat.
Joan, com ho veus?
Jo crec que aquí hi ha dos problemes diferents, no? Un, el problema de les competències, és a dir, el govern central novament fa una ingerència dintre de les competències de la Generalitat i li
treu... És el govern central, és el constitucional.
Bueno, però qui ha portat el tema, sí, el constitucional, sí, és el govern central. No actua d'ofici, el constitucional, crec. Aleshores, aviam, aquí el problema de base està en el fet de que el govern central el que està fent des de fa uns mesos és intentar retallar totes les vies que tingui la Generalitat per obtenir més ingressos, és a dir, l'està escanyant. Crec que seria bo que ens diguessin quin és l'objectiu, perquè per una altra banda li exigeix un nivell de dèficit molt més baix que el que se li exigeix a si mateix, no? De fet, ahir fins i tot la comunitat europea recomanava al govern espanyol que deixés de recolzar tota la reducció del dèficit amb les províncies o regiones, diuen allà, les autonomies al final, i ho compartís. Jo crec que aquest és una part del problema. No? Mm-hmm. L'altra part del problema, i aquí segurament haig de coincidir amb el Josep Maria, està en el fet de que cada dia el que veiem és que l'única solució al desfici de la despesa és el incrementar l'ingrés. I el tema està molt esgotat. Les classes mitjanes i més baixes ja no tenen més capacitat de pagament. És una excel·lent notícia que no s'hagi de fer a l'Euro per recepta, però seria encara millor notícia que l'IRPF per les rendes mitges no hagués pujat més de 5 punts en el darrer any. També seria una molt bona notícia que no es legislés a favor de la gran banca i es legislés una miqueta més a favor del ciutadà, no? Per tant, jo crec que això ens hauria de portar a un debat més ampli. Un debat que té a veure amb la Generalitat, òbviament, perquè del que aquí es tracta és d'estalvi, no pas d'ingrés, i un debat que hauria de portar-se també a Madrid, on d'estalvi doncs, no se'n parla gens.
N'ha fet una referència al Joan. El Parlament Europeu vol que el govern espanyol doni més marge a les comunitats per reduir el dèficit, compartint així la flexibilitat que Brussel·les està donant a l'Estat. Això és arran d'un informe aprovat amb el suport de populars, socialistes, liberals i verds a l'Eurocambra, que també reclama la supressió dels ministeris espanyols que han transferit les seves competències, però que encara existeixen sense poder ni tasca concreta. Déu-n'hi-do.
Sí, però això té una lògica aquí, però aplastant, això, i això sí que s'ha de reivindicar. Però això mateix que diu, doncs, dir que s'eliminin ministeris que no tenen que tenen les competències transferides i que, per tant, doncs, això suposaria primar doncs, l'administració central. Aquí també ho hem dit moltes vegades, perquè la Generalitat no es planteja d'una vegada una reforma de l'administració autonòmica i temes doncs, de consells comarcals o temes d'inflament de l'administració que ajudaria realment a un estalvi important, molt més important potser que l'euro per recepta. Això no se'n parla, això no està sobre la taula. Llavors aquí agafem el més fàcil. Aquí ja paguem a Catalunya uns cèntims més a la benzina. És a dir, hi ha impostos que carreguen en Catalunya que després els resultats, fixeu-vos, la inflació a Catalunya és més alta que la mitjana de tot l'Estat. Aquí hi ha algun problema de política també pròpia que no hem acabat de controlar la inflació i la despesa. No sé, preguntem-nos-ho i plantegem-nos-ho, però
no podem, el sistema està caduc, està acabat. No podem pas, què podem fer?
Però el sistema està a les mans també dels polítics per canviar-lo.
A veure, jo estic amb l'Esperanza Aguirre, que no estic d'acord amb gaires coses amb ella, però estic d'acord que s'ha d'exigir amb els polítics un passado professional, perquè si no el que tenim és exactament funcionaris mediocres, bueno, si no polítics.
Que hayan trabajado.
Que hayan trabajado, almenys.
Tampoc que sigui molt exigent.
No, però bueno, simplement que hagin treballat alguna cosa.
Ella és funcionària, també.
Sí, ja ho sé, però ella ara està en una empresa catalana i ara pues, treu les idees empresarials. Vull dir, està
caçatalents, no?
Sí, una empresa molt bona, que per exemple un dels socis és el Cambra, que està ara ara ja no és soci perquè s'ha anat a l'activitat portuària, però tant el Conde com el
Sixte.
Sí. És una empresa molt bona, catalana, molt sèria, molt eficaç i sap el que fa. És a dir, de fet, ell vol iniciar l'apertura cap a Madrid, en conseqüència
per la independència, això.
Sí, una manera per tindre un fitxatge de la independència sí. Cap aquí. Ara bé, escolta, jo voldria tornar a centrar el tema de l'euro per recepta. Jo estic d'acord en que, evidentment, pel ciutadà això és millor, totes aquestes coses, però hi ha dos factors fonamentals. La primera, el recurs que insta el PP, és en base no a que realment el ciutadà, no, simplement per la unitat d'Espanya i el criteri de tots els espanyols que tenen que ser igual. Això, veus, ja comencem amb els militars, que estan altament contents amb aquesta especificació. La segona és que, evidentment, ens intenten ofegar econòmicament. Això està clar, vull dir, no ens pagaran el que estem a pagar, tot ho impugnaran, tot ho retrasaran, continuaran posant, ojo, això m'agradaria molt precisar-ho, continuaran posant en els pressupostos grans partides per Catalunya per dir que ho fan i després no s'executaran, evidentment, com tot el que està passant normalment. És a dir, que aquí el tema comença a ser complex i ara tot val, ja s'ha vist que ara tot val. Vull dir, quan tal d'atacar Catalunya i, o qualsevol cosa, tot és escandalós, tot és terrorífic. I aquí no tenim polítics adequats. Jo veig un Mas totalment enfonsat, aquesta és la realitat, un Duran Lleida traïdor...
Durant, no té preu.
No té preu, és un magnate de la mentida continuada, vull dir, clar, sobre encara diu que té... vam executar responsabilitats a Unió quan... per les coses que... Mentida! Això va sortir quan el senyor Vicenç Gavaldà ja feia quasi un any que estava fora del secretariat. És a dir,
només li falta al Duran parlar com a l'Aznar quan anava als Estats Units, no? Que parlava amb accent mexicà.
Sí,
no?
Sí, només li falta això. Sí.
Se'n va a Xile i a parlar amb accent xilè.
És de mentida darrere de mentida. Diu, jo no em sec amb aquest senyor perquè em demana la dimissió. Quan el dinar era el dimarts i la dimissió la va demanar el dimecres. Vull dir, oh, és que és espectacular, la mentida darrere mentida. És a dir, mira, jo demanaria que el Mas i el Duran se sentessin, fessin una cosa conjunta i, com diu la Rahola molt bé, en un article que vaig llegir, si no s'entenen, que trenquin. Per exemple, per reconduir el tema cap...
Aviam, que no s'entenen, no cal ni la reunió, no, no cal perdre temps.
Més val que trenquin.
No s'entenen, per tant, que vagin a l'assessor matrimonial. No?
Jo... O que es fusionin de veritat amb un sol partit i s'acabó, el Duran ja passa al segon o tercer ja està. Que l'expulsin com ell ha expulsat la quantitat de militants.
Jo des de dijous passat, a la tertúlia, cada matí, quan m'aixeco, la primera paraula que dic és una que va dir el Josep Maria. I crec que ho seguiré fent, però a més ho diré aquí i ho diré tot arreu.
Però mirant al mirall o com ho fas?
No, és allò, quan dius per què ha sonat el despertador, doncs per la revolució. Perquè hem de treballar per la revolució. I aquest és el meu dogma a partir d'ara, no? Revolució. Perquè tot el que diem, ja des de fa setmanes, tot el que sents por ahí, tot el que llegeixes, és que el sistema està corrupte. I cada nova notícia parla o aprofundeix més en la corrupció del sistema. Ja sigui perquè el polític és corrupte, ja sigui perquè el periodista és corrupte. Perquè d'aquestes estem vivint la tira últimament. Un país en el que qualsevol indocumentat pot publicar la infàmia més gran de qualsevol altra persona. Uns polítics que poden fer les manifestacions que els hi dona la gana perquè després no les compliran mai. Polítics que diuen que si algú del partit es demostra que té comptes a Suïssa, dimitiré, i quan s'ha demostrat no dimitirà, i a més ningú sap qui és el senyor Bárcenas. Dius... Escolta'm, que no anem enlloc així.
Deixa'm explicar qui és el senyor Bárcenas, per la gent que potser no ho ha llegit. L'extresorer i exsenador del PP, Luis Bárcenas, va arribar a tenir 22 milions d'euros en un compte bancari de Suïssa en nom de la Fundació Panamenya Sine Qua Nona, segons la documentació que han enviat les autoritats d'aquest país al jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz. Bárcenas va fer diverses transferències per traspassar diners a altres comptes el 2009 després de declarar com a imputat pel cas Gürtel. Tot això molt resumit, i ahir el vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Carlos Floriano, va assegurar que no sabia res sobre aquests 22 milions a Suïssa de l'exsenador i extresorer del PP i ha dit que s'esperaran a veure què diuen els tribunals. Molt resumit, perquè és un tema molt més llarg que s'ha de llegir, però per no avorrir.
Sí, però per establir comparacions odioses, no? En aquest cas el jutge disposa de l'extracte del compte corrent. Aquí no hi ha suposicions, aquí no hi ha potsers, aquí no hi ha presumptes, aquí hi ha una realitat, que és que un tal Luis Bárcenas, extresorer del Partit Popular, tenia un compte a Suïssa amb 22 milions d'euros, que en el moment que se l'imputa, el buida.
Un personatge acusat de suborn, delictes contra la hisenda i blanqueig de capitals. Gairebé res.
I aquest és el partit del govern d'Espanya. Aquesta és l'Espanya amb la que hem de conviure tots els dies.
El problema és que el ciutadà constata que hi ha moltes irregularitats, hi ha molta corrupció que no es coneix, desconeguda, i de tant en tant, pum, surt a superfície. I la gent a partir d'aquí, d'aquests casos que surten de tant en tant i molt de gota en gota, intueix que hi ha molta més, anava a dir merda, que la gent no en té constància. I això fa... fa caure, diguem-ne, el prestigi i la confiança, no només amb els polítics, sinó amb el sistema democràtic. I això a mi és el que més em preocupa. A mi em fa gràcia que la senyora Cospedal, avui no sento a llegir, que retreia unes declaracions que havia fet en referència els rumors de casos de comptes bancaris a Suïssa de polítics catalans, dels Pujols i companyia, que deia, mira, aquests, si això passés amunt del PP, ja immediatament vindrien a demanar-me la meva dimissió com a secretari de... Bueno, doncs ara resulta que aquest és un del PP, que jo, ex-tesorer, què farà la senyora Cospedal? I si assumirà també responsabilitats, perquè això d'alguna manera lliga amb el seu partit.
Mira, ara que m'ha vingut a la ment, un paral·lelisme entre el Duran i el PP. Jo crec que haurien d'anar junts. Jo crec que el Duran s'hauria d'anar al PP, perquè, de fet, el secretari general no sap res, t'has donat compte, igual que el Duran, i aquesta anuncia que dimiteix, igual que el Duran, si passava allò, no va dimitir i aquesta tampoc dimitirà. O sigui, són dos partits que tenen la mateixa ideologia i d'ajuntar.
De fet, ahir ara... Alicia Sánchez Camacho li deia al Duran que és el que hauria de votar davant del Parlament, sí, de la declaració sobiranista.
Ara bé, escolta, jo estic d'acord amb tu i realment està fent un mal a la política enorme aquesta situació de tal. Però és que ja no parlo dels polítics, aviam, quan parlem de polítics, parlem de polítics de dalt de tot. Perquè a sota n'hi ha un fotimer d'alcaldes, regidors, que tinc el gust de conèixer,
que
treballen moltíssim, que estan matant-se i no tenen bueno, la feina que tenen per conciliar la vida familiar i la política, i estan lluitant pels seus municipis com a ningú, i a mi em sembla que ja... No, estem parlant dels que manen de veritat i els que tenen poder de veritat de decidir. I aquesta gent, el primer que han de començar per evitar aquestes tonteries és la finançació dels partits polítics. Perquè si aquí hi hagués una finançació normal dels partits polítics, 22 milions estarien en una compte d'aquí. I no haurien d'estar a Suïssa. Perquè aquest home va treure 9 milions d'euros o no sé quants per la campanya política del PP. Vull dir, és que... aviam, el que passa que no volen dir d'on venen, pues bueno, no ho sé, però que facin aportacions, en vez de la comissió que demanen per les obres, pues que facin aportacions al partit i s'acabó.
Sí, el que passa és que el més espectacular és la part econòmica, no? I sempre ens fixem aquí i anem a petar en el finançament. Ahir es produïa una altra notícia que per mi és gravíssima, no? I és l'indult a un kamikaze que, conduint per al carril contrari, va assassinar amb una persona i estava condemnat a 20 i tants anys de presó, i el govern el va indultar. Uh-huh. I quan rasques resulta que era familiar o germà d'un alt càrrec del govern. Uh-huh. I va haver de sortir el ministre d'Interior a posar-se vermell davant de la premsa, a dir, mira, jo m'haig de solidaritzar amb una decisió que ha pres el govern, però ve a dir que ell no en tenia ni idea i que no passarà mai més.
Sí, llavors... sí, però el govern ha indultat càrrecs importants. Tant, Unió, tant,
però aquest és un assassí. Però aquest és un assassí.
Han indultat a Mossos d'Esquadra, sí, que han torturat.
La manca d'escrúpols arriba al límit més extrem. Hem indultat a un assassí. Si indultem assassins simplement perquè són parents o amics del partit, què no farem amb temes menors com són els temes econòmics? Llavors, tu dius que sí, que hi ha molts graus de polítics, estic d'acord, el que passa és que els polítics es marquen sols. Això és com el Juanito, no? El Juanito i l'Eleni Herrera, ja, quan li preguntaven, senyor Herrera, qui en marcarà Juanito en el partit del domingo? Ja no, nadie, diu, Juanito se marca solo. Doncs és el mateix, els polítics es marquen sols. Per tant, no hem de tenir pietat amb ningú d'ells, perquè el que treballa molt, i estic totalment d'acord que n'hi ha que són impecables, el que han de fer és treballar cap amunt també. No només cap avall, sinó cap amunt. I lluitar contra aquells dels seus caps que siguin corruptes, incapaços, o que no els mereixin
no,
estar en
el seu lloc. No, això és impossible, perquè els dos dies...
Doncs
perquè,
que ho deixin.
Que no,
doncs
que ho deixin. Com que no hi ha democràcia...
Revolució.
Exacte, per això que hem de fer partits, sí, democràtics, que puguin anar al tribunal a queixar-se d'algú. És a dir, a tu t'expulsen d'un partit i s'acabó. El dia següent que tu hagis fet un comentari dient, ui, el meu secretari general té una ceia desviada, o sigui, ai, no veu gaire bé, és una mica lletxot aquest tio. Només que diguis això, l'endemà tens un expedient i et foten fora, i s'acabó, a por otro. Si no interessen militants, interessa dominar el cotarro i manar.
Aquest tema de la rebel·lió, Joan, en parlava fa pocs dies amb una ex-política de primera fila, i ella em feia tot un discurs, deia, jo m'agrada més una altra paraula, em deia ella, la revolta. Però revolta en el sentit de revolta. Ella diu, aquí hem viscut al país una transició, amb una estructura determinada, amb uns pactes i tal de transició i de i estem en això, està fallant ara, s'està escardant, hem de refer la volta, hem de tornar a construir, i per tant en deia la revolta, i això normalment no es fa des del poder, sinó que es fa des de sota, perquè doncs s'ha d'anar arreglant els fonaments, s'hi han de posar. Llavors ella m'explicava com els símptomes que hi ha, i això és veritat, que diu, no ens adonem d'uns moviments soterrats encara, que no afloreixen, diguéssim, el 15M o els indignats, etc., però que s'estan organitzant. Les xarxes socials estan construint tot unes bases que un dia, dirà, inclús aprofitant el sistema democràtic, sortiran a superfície i ens faran... ens quedarem espantats, quasi, no? Fa pocs dies posava la notícia de que els del 15M han enregistrat el nom d'un partit, el Partit Equis, Partit del Futur, que diuen que és anònim, que ells no volen donar la cara, però que estan organitzant-se, i en el moment determinat que ells consideren oportú sortiran doncs a la palestra doncs de la competitivitat inclús electoral. Ens podem trobar, doncs, és a dir, aquí hi ha una doble, és a dir, una cosa de superfície, uns corrents de superfície, i no sabem que per sota s'està minant aquest sistema i que un dia doncs això pot canviar de veritat. Els polítics haurien d'entendre això, que hi ha uns moviments que per la indignació mateixa que hi ha, la ciutadania té necessitat de canalitzar d'alguna manera aquesta indignació, i de moment això es fa d'una manera molt anònima, però ens podem trobar que la incapacitat de captar-ho i de tenir-ho en compte, de que ens desbordi la mateixa rebel·lió des de baix. I això és un element a tenir en compte.
De fet, al Parlament de Catalunya ara tenim forces noves que s'han incorporat, tenim la CUP, Ciutadans en el seu moment, que
trenquen una mica
el bipartidisme habitual que hi ha hagut en els parlaments, que tremolen. Allí hi havia un article del Ramoneda, precisament, això, ara.
Clar, ells parlen d'això, volem ser el cavall de Troia, que vol dir això, una mica, entrem finalment des de dins a veure si això ho fem saltar.
Sí, perquè el moviment més així amb aquesta filosofia o nascut així amb poca Ciutadans, jo diria que no, però la CUP és un exemple del moviment que a poc comença pels ajuntaments i ara arriba al Parlament,
que
i
no tenen pressa, que
van fent, els hi cremarà la pròpia autodemocràcia que s'imposen, els hi faràs tallar pels aires, però bueno, vull dir, això és la segona qüestió.
La Revolució Francesa va començar una miqueta així, no? I no tenien xarxes socials. Quan parlaves, pensava, si fos polític, ara entraríem un debat etern de si revolta o revolució, estaríem diverses setmanes definint posicionaments i documents per arribar a un desacord, no? Com que no ho soc, a partir de demà, quan m'aixequi, diré revolta. Perquè del que es tracta és que passin coses. I ojalà que comencin a passar, i molt ràpid. Jo sóc escèptic amb les coses que hem de deixar que passin per si soles. Crec que el fet que algú lideri els moviments doncs sempre accelera els resultats, no? I crec que necessitem velocitat. Aleshores, d'acord, és la ciutadania, és la base la que ha d'impulsar la revolta, però algú l'ha de liderar, necessitem un Robespierre.
No? Sí. I jo penso que aquesta és un moment que desconfies de que això ho pugui fer
l'Artur Mas, segur que no, el Durant segur que no, jo crec que ningú dels polítics que tenim ara en l'escaparat tenen la capacitat ni per suposat la intenció de liderar un moviment així. N'han de sortir de nous i hem d'ajudar a que surtin i recolzar-los molt, no?
Sí, jo faig la crida a la gent jove que muntin ja un partit nou, com a Nova Esquerra, ara creïn un de centre i els de dretes ja els tenim nous, és a dir, els Ciutadans ja anem, i escolta, fer un nou marc polític amb noves concepcions, noves
idees. Sacsejada
sí,
del sistema.
Sí, això a nivell català és un funcionament, però clar, això hauria de ser a nivell nacional. També, sí, és que no...
I hem de ser constants, Hem de dir revolta, hem de dir Durant dimiteix, hem de dir prou a
aquesta corrupció.
Jo ho diré
cada programa, em comprometo.
No, és que si no ja ens
n'oblidem.
Ja no ho hem dit avui.
Durant dimiteix,
ja, sisplau, pel bé de Catalunya, pel bé del model, pel bé de tots. Perquè, aviam, això no vol dir que el matem, No, vol dir, surt de la primera línia i treballa des de les bases del partit i aporta tot allò que segurament saps aportar. Però surt de la cúpula perquè fas mal. Doncs diguem-ho.
Encara no ha tingut cap semàfor vermell a l'avantguàrdia, el senyor Durán.
Evidentment, mentre es paguin a l'avantguàrdia no sortirà cap d'allò. Això és una cosa elemental. Si jo ara tenia... Escolta, si jo tenia recent licenciat, vull dir, tenia, no sé si ho he comentat aquí, 20 i pico d'anys i tal, i estava Arthur Andersen a Catalunya, a Barcelona, que només eren 4 a Catalunya i tal, i ens nutríem de gent de Madrid que venia fins a ajudar-nos a fer les auditories, i teníem l'auditoria de la Caixa, i que en aquella època eren 100 milions. I parlant un dia a Madrid amb el congrés, això que fan aquestes multinacionals, dic, escolti, diu, què, hem de ser independents i tal, i vaig dir, escolti, com hem de ser independents si ens paguen 100 milions de pessetes, com aquest senyor canvi d'auditor, ja podem tancar Barcelona.
Dius, no ha tingut cap semàfor vermell, no t'estranyi que d'aquí poc en tingui un de verd.
Sí,
que aquest és el tema, vull dir, i en aquest cas parles d'un mitjà que està fent un tomb i se sap, doncs, les pressions que hi ha hagut molt altes, des de la Casa Real fins allò, d'exigint o pressionant per un canvi de línia de l'avantguàrdia i la possibilitat d'un canvi de direcció, etc.
Ho dic perquè aquí vam fer el comentari del semàfor, i dilluns el Xavier Salamartín en una tertúlia, el mateix recull, li va dir al director de l'avantguàrdia que encara esperava veure el semàfor, i vaig pensar, home, mira, si escoltessin cuba.cat ho havien sentit abans, no? Mira, ara se m'ha corregut un joc, no? A veure si algú el vol jugar. Estava pensant en la campanya aquesta de l'envàs on vas .cat, no? I el joc que proposo és canviar les frases, no? I dir, en comptes de, encara que siguis de plàstic, si no ets envàs, al groc no hi aniràs, doncs dir, encara que siguis Durant, si no, o encara que siguis polític, o encara que... bé, s'admeten idees. Jo intentaré portar-ne alguna. Escolti, no hem de deixar aquí Josep Maria Balcés, Jordi Pilla i Joan Alsina. Moltíssimes gràcies i ens veiem dijous que ve. Que vagi bé. Gràcies. Bon dia. Then we'll know and think to myself.